Els dimecres convidem els polítics a la ràdio. Cada dimecres a partir de la 1 del migdia, fil directe. Els polítics de casa nostra a Ràdio Móra d'Ebre. Un espai on els oients tenen la paraula a través del nostre Facebook Cadena Ser Móra d'Ebre. Preguntes, dubtes, consultes. Tot el que vulguis saber ho podràs saber a fil directe a l'hora Móra d'Ebre. Ràdio Móra d'Ebre. Cadena Ser.
La 1:16, obrim la recta final, obrim el fil directe, últim fil directe de la temporada abans de les vacances de Nadal. Ja sabem que a partir de la setmana que ve tindrem una programació més nadalenca i deixem també que descansin una mica els polítics de casa nostra. I avui ens visita l'alcalde de Móra d'Ebre, el senyor Joan Pinyol. Benvingut de nou a la ràdio, al fil directe.
Moltes gràcies.
Avui hem de parlar de diferents temes, també parlarem del Nadal, no?, amb aquest programa, aprofitant les dates, i comencem, si li sembla, parlant d'aquesta obra que s'està realitzant als diferents carrers del municipi, l'asfaltat dels carrers. Com està, en quin punt es troba l'obra? L'asfaltat està finalitzat ja, però encara s'hi està treballant.
Bé, la veritat és que el que són pròpiament les obres de reasfaltament dels diversos carrers que estaven afectats per aquest pla de millora, doncs aquestes obres estan acabades. Ara el que s'està fent serien les obres complementàries d'aixecament d'etapes de claveguera i de pintura definitiva dels carrers, no? Això encara ens durarà una mica més, perquè la veritat és que han sigut doncs un bon nombre de carrers els que han estat asfaltats i, per tant, doncs hi ha un nombre important d'etapes de clavegueres que cal tornar a posar al seu lloc i després doncs també de repintar finalment aquests carrers. Però vaja, pensem que això no, tampoc no n'hi ha més enllà d'uns 15-20 dies més.
I ja tindrem tot el poble arreglat en quant al sol. Molt bé. Parlem d'una altra obra, l'últim fil directe que ens visitava. Comentàvem les obres de l'escola Lluís Vinyes, de remodelació i reforma, i ens comentava vostè mateix que estava en converses amb el Departament d'Ensenyament perquè ara, per aquestes dates, estava previst que finalitzés la primera fase i la intenció era intentar que un cop finalitzessin unes, comencessin les altres, la segona fase. No sé si s'han seguit aquestes converses i si s'ha materialitzat alguna promesa.
Bueno, hem estat amb el Departament treballant estretament en aquest tema, aviam com i de quina manera, i la veritat és que estem subjectes a una eina que entendreu que és bàsica, que és el pressupost, no? Mm-hmm. En aquest cas, el pressupost de la Generalitat, que tots ja sabem que no serà fàcil tirar endavant aquest pressupost donada les conseqüències, o més que les conseqüències, donada la situació política actual que estem vivint, no? Si aquest pressupost tira endavant, jo vull pensar que això serà una realitat, perquè de fet em consta que el Departament ha consignat aquesta obra com a prioritària i, per tant, en aquest sentit, doncs podríem tirar endavant aquesta segona fase, i en aquest sentit, doncs, jo vull ser optimista, vull pensar que d'una manera o d'una altra, amb el suport d'uns o amb el suport d'uns altres, els pressupostos de la Generalitat del 2015 acabaran tirant endavant, i per tant, doncs, aquesta segona fase de les obres de rehabilitació de l'escola Lluís Vinyes acabaran sent una realitat de forma immediata. Possiblement hi pugui haver algun entrebanc en el sentit d'acabar unes obres i que hi pugui haver un decàleg d'un mes o de la diferència que hi pugui haver, perquè, clar, necessitem, primera, per d'una banda, que el pressupost sigui ferm i estigui aprovat, i per l'altra, en conseqüència, després poder licitar. I això, doncs, des d'un punt de vista administratiu, repeteixo el que sempre dic, requereix uns tràmits, requereix uns terminis, i això no ens ho podem saltar. Però vaja, en tot cas, jo crec que això tindrà una continuïtat immediata.
La primera fase va al ritme previst?
És possible que es retrasin un pelet, però no crec que sigui cap cosa tampoc destacable.
Ja ho anirem comentant. Exacte. De cara a l'any vinent, a veure si es tanca o no aquesta primera fase. Unes altres obres que estan, en aquest cas, a punt de començar són les dels talusos del castell. Comentàvem que la previsió era el gener, deuen estar ultimant els darrers detalls per poder començar.
De fet, vam tindre ja constància escrita per part de l'Incasol de que ja ha estat adjudicat, amb una empresa, amb una UTE, que ara no sabré dir el nom exactament, sé que és una UTE que es diu Jaén Valles SL i... no sé si és Robatec, no recordo exactament la segona empresa que forma part d'aquesta UTE, però això ja ha estat adjudicat, i en aquest mateix correu ens diuen que la data prevista d'inici de les obres és el dia 20 de gener. Per tant, penso que els Reis ens portaran això, no? Ens portaran a Móra d'Ebre, en tot cas, l'inici de les obres del castell llargament esperades i llargament desitjades, no?
Unes obres que es van iniciar ara farà pràcticament un any són les del projecte d'eficiència energètica que el municipi, que a més portaven aquest nou enllumenat nadalenc, que aquest any també llueixi força aquí a la capital de la Ribera d'Ebre. No sé si podem fer valoració després d'un any, si hi ha algun tipus de xifra que ens pugui dir en quant a estalvi o no, després d'aquest aquest canvi d'enllumenat?
Tenim diverses valoracions, de fet, tant des del punt de vista econòmic, tant des del punt de vista tècnic i tant des del punt de vista de desinfecció també, no? Perquè hem de parlar de lo bo i de lo no tan bo, no? Mm. I en aquest sentit penso que des d'un punt de vista econòmic, malgrat no estar tot el municipi canviat des del punt de vista d'eficiència energètica, tenim encara diversos indrets en els quals doncs, no s'ha actuat i d'altres indrets en els que s'ha actuat i s'hi haurà de tornar a actuar perquè no ha quedat tal i com nosaltres desitgem i tal i com nosaltres havíem plantejat amb el concurs inicial que vàrem fer. Però, bueno, deixant de banda aquesta situació concreta i intentant extrapolar això als números que tenim en aquests mesos que estem treballant, la veritat és que es consoliden les xifres que havíem previst en un principi i podem parlar amb tota la tranquil·litat de que estem aconseguint de forma immediata un 15% d'estalvi del que seria el cost de l'energia pel que fa al consum de llumenat, tenint en compte que aquest estalvi és molt superior. Aquest estalvi va al voltant del 60-65%, però la diferència és la que es queda doncs, l'empresa adjudicatària per poder assumir la inversió que s'ha fet en millores, no? En aquest sentit, pensem doncs, això, no? que les xifres són les que teníem previstes i que s'està complint tal com volien. D'altra banda, no hem assolit el 100% del municipi, això a hores d'ara hauria d'estar més que assolit. El que passa és que ens han trobat en aquests problemes que ja hem parlat altres vegades, sí. No? Que teníem doncs, diferents indrets en els quals la solució tècnica que va adoptar Endesa no ens satisfeia, així els hi vam transmetre, vam fer les corresponents comprovacions lumíniques i demés i no ens donaven tot el nivell d'estifacció que nosaltres desitjàvem, i això ha comportat doncs, haver de fer uns estudis de lumínics de nou, d'un replanteig nou, entre altres coses pel fet de que ja he també comentat alguna vegada, no? que estem parlant d'indrets en els quals les faroles doncs, tenen una alçada diguem, poc generosa i alhora estan situades en unes interdistàncies més elevades del comú. Entre altres coses, no és que siguin més elevades del comú, però clar, amb els equips lumínics que havien en aquell moment doncs donaven el resultat que donaven i en aquest sentit no. Clar, estem intentant lògicament fer la menor obra possible, el menor impacte possible, per tant el que estem buscant són solucions de caràcter tècnic que ens donin major rentabilitat. De fet, ja hem fet canvis aquests dies en els carrers doncs Antoni Ascens, Doctor Peris i Bonaire, i la veritat és que ja s'ha notat de manera important, tot i que potser no s'ha apreciat tant pel fet de que coincidi també amb l'enllumenat de Nadal i entre una cosa i l'altra doncs ha quedat més difuminat, però en tot cas he parlat ja amb diferents comerços i amb diferent gent que viu en aquests indrets i efectivament em diuen que sí, que el canvi és notable, no? Per tant, doncs estem a l'espera d'això, que ens acabem de portar aquests estudis lumínics, sobretot pel que fa a les organitzacions, Poliesportiu, Verdeguera, altres indrets de tota la zona del vial de l'hospital, tota aquella zona d'allà, que no estem satisfets de com està fet i quan ens presenten aquests estudis i aquestes solucions tècniques que ells diuen que tenen i que, per tant, doncs podem resoldre, això ens permetrà acabar-ho. Això, doncs clar, lògicament, ha demorat molt l'execució d'aquesta obra i, entre altres coses, perquè també hem d'esperar que tot aquest material nou d'aquestes solucions tècniques proposades arribi. Però bé, en tot cas, no estem satisfets de que això duri més, però sí que preferim que duri més si al final el resultat és el que ha de ser, no?
A càrrec de qui corren aquestes despeses de l'empresa?
Íntegrament de l'empresa. Això és condició sinó quan la que vàrem posar en la licitació havíem d'aconseguir uns nivells lumínics determinats amb una eficiència determinada i això no ho donava. Per tant, doncs, en aquest sentit no hi ha cap sobrecost per l'Ajuntament de Montrevere. Més enllà de que possiblement, i això també és una altra de les coses que ens haurem de replantejar, hi haurà alguns llocs en què s'hauran de reforçar els punts de llum. Hi haurà també més punts de llum dels actuals, perquè hi ha interdistàncies realment que no tenen solució tècnica, són molt elevades, no? Llavors, evidentment, això pot comportar que a l'haver més punts de llum, lògicament havíem licitat un nombre determinat de punts de llum, a l'haver-n'hi més, doncs, hi ha un petit ajust pel que fa al cànon, però, bueno, això estem parlant de quantitats irrisòries,
Parlem de diners, precisament, senyor Pinyol. Estem a punt de tancar aquest any 2014. No sé en quin punt es troba el pressupost del 2015.
Pensava que volies del 2014 i ja quasi no ens en quedem de diners.
No, en aquest cas pregunto pels del 2015, pressupost del 2015. Bueno, quan tenen previst aprovar-lo, passar-lo pel ple?
El proper dilluns, dia 22, tenim el ple per aprovar els pressupostos de l'any 2015. És una de les coses que sempre m'agrada destacar i que aquest equip de govern que estem actualment doncs ens vam posar com a fita, que era la de tindre els pressupostos aprovats sempre dins del mes de desembre de l'any anterior a l'any que s'haurien d'executar, perquè doncs havíem vist altres èpoques en què els pressupostos s'aprovaven doncs el mes d'abril, maig, juny de l'any en curs, i això no ens semblava correcte, no? En aquest sentit, doncs sí, tenim el pressupost ja pràcticament, no, de fet està enllestit, ja l'hem acabat de perfilar. no és un pressupost tan generós com nosaltres desitjaríem, però ja passen aquestes coses, no? Vull dir, realment estem al final de la legislatura i hem esgotat pràcticament totes aquelles situacions que podíem d'alguna manera esprémer, i per tant doncs, estem parlant d'un pressupost que ratllarà els 5 milions i mig d'euros, algo sensiblement inferior al que han estat en anys anteriors, i un pressupost que, de dues maneres, contempla unes inversions al voltant del 1.700.000 euros, inversions que, d'alguna manera, venen diguéssim, determinades per obres que ja tots coneixem i que van passant d'un any a l'altre i que, d'alguna manera, doncs, afectaran altres pressupostos, com és el cas, per exemple, de l'estalús del castell, per una banda, i en aquest sentit, clar, hi haurà una part d'aquesta obra que entrarà dins el 2014, però hi haurà una part d'aquesta obra que entrarà dins del 2015 i, per tant, s'ha de tornar a pressupostar, no? I, d'altra banda, hi ha una altra obra que haurem d'executar de forma immediata i que jo penso que és una molt bona notícia, que és el fet de que l'Ajuntament de Manuel, en el seu moment, va presentar documentació a la convocatòria del líder, i en aquest sentit, doncs, jo puc anunciar-vos ara doncs, que hem estat finalment seleccionats dins d'aquesta convocatòria. Vam presentar el projecte de rehabilitació del Passeig de l'Ebre dins del que nosaltres entenem que ha de ser la reforma de la façana de fluvial de Móra d'Ebre. És un concepte que sempre estem treballant i que sempre estem dient que hem de treballar un concepte de façana fluvial diferent. I en aquest sentit vam presentar aquest projecte, un projecte que és modós en el sentit de que ocupa el carrer Passeig de l'Ebre des de la plaça de Dalt fins al començament, fins pràcticament a tocar el Club Nàutic. I bé, aquest projecte doncs, ha estat molt ben puntuat i ha estat finalment doncs, subvencionat per part del líder. És un projecte de 193.000 euros, dels quals el líder ens en dona 100.000, i o 90, sí, pràcticament són 100.000, estic parlant sempre de números rodons, que un projecte que també intentarem doncs, que passi pel dins de la llei de barris, pel concepte de llei de barris entès, que estem dins de la cobertura d'aquest àmbit, i que, per tant, doncs, ara, això ens podria suposar que la llei de barris ens podria vindre a donar doncs, això entre 80 i 90.000 euros més, i que, finalment, doncs, la resta de fons, que estaria per davall dels 4 o 5.000 euros, els aportaria a l'Ajuntament de Móra d'Ebre. El que passa és que això ho hem de fer a correcuita, ho hem de fer d'una manera, ja ho diria, pràcticament, no sé, és que és...
Ja, no?
Ja, quan dic ja és ja, en el sentit
perquè
de que...
Perquè, si no, no arribarien aquests diners, no?
Efectivament, això s'ha de executar, s'ha de tindre executat i pagat, segons me diuen els tècnics, aproximadament el 30 de juny, o crec que és el 30 de juny del 2015, no? Per tant, això vol dir que tenim 5-6 mesos escassos per projecte, execució, licitació, etc, tot aquest procediment que l'haurem de fer per màxima urgència i que l'haurem de tirar endavant. Un projecte, d'altra banda, que ens il·lusiona molt, perquè crec que, malgrat la pauta del que entenem que en un futur hauria de ser aquesta façana fluvial, no? Hauria de ser un balcó a l'Ebre de l'estil del que d'alguna manera és el balcó de Mediterrània a Tarragona, no? Per exemple, aquest concepte del balcó de Mediterrània a Tarragona doncs hauria de ser la façana fluvial de Móra d'Ebre, un balcó a l'Ebre que ens permetés això, no? Passejar i gaudir d'aquest carrer major que és l'Ebre, no? Aquesta inversió, doncs, lògicament va dins d'aquest pressupost 2015, obligatòriament, per poder complir amb els terminis i per poder complir amb els requisits del líder. I, finalment, hi ha dues inversions més que les tenim consignades en partida pressupostària no definitiva, com són les obres del castell, no les del castell, dels talusos del
no
castell,
talusos, no.
Sinó la reforma pròpiament dita del propi castell, de l'interior del castell, que tenim una subvenció ja atorgada des de l'anterior legislatura de l'1% cultural de la Generalitat, d'uns 120.000 euros, i que el que nosaltres estem intentant ara és presentar, i han sortit les bases de l'1,5% cultural del Ministeri a Madrid, i en aquest sentit el que fem és complementar aquest projecte que inicialment era de 240.000 euros, lo passem a 490.000, perquè el Ministeri pot subvencionar fins al 75% d'aquesta inversió. Per tant, d'aquesta manera, si aconseguíssim aquest 75%, complementaríem a la subvenció de la Generalitat i podríem obtenir el 100% d'aquest projecte, i això és el que fem, habilitar una partida que ens permeti tirar endavant això, tot i que som conscients que és una operació que no tenim consolidada i que per tant hem de treballar perquè sigui realitat. I finalment, la darrera inversió que fem dins d'aquest 1.170.000 euros aproximadament que pugen les inversions, doncs és la reforma de les piscines, que bueno, això ja ho vam estar comentant, que ens dona una miqueta més de mal de caps del que nosaltres voldríem, perquè doncs, finalment doncs, és allò que passa, no? Que ja que hi som, ja que hi som, fem això, fem-ho bé, ja que hi som, fem això, i això doncs acaba sempre allargant una mica més el pressupost del que tu voldries. Però
hi haurà piscines l'any vinent?
De cap de les maneres no permetrem que Móra d'Ebre no tingui piscines a primers de juliol de l'any que ve. Això ha d'estar, és condició sine qua non, i en aquest sentit amb els diferents arquitectes que estem treballant i amb les diferents empreses que estem sondejant, els hi hem posat aquesta condició com a condició del tot inamovible i no també ens diu que si fem les coses tal com estan plantejades hi ha termini suficient per poder-ho fer. Estem fent un concepte de piscina, jo diria, molt novedós, un concepte també, aprofitant que abans parlàvem del riu, doncs lligat estèticament amb el riu d'una manera important. Pensem que
m'ho agraden en aquest sentit. De quina manera? No sé si m'ho pot dir o no.
No, és que prefereixo que vegueu el projecte. Mm. Jo penso que... Però s'entendrà, s'entendrà. Estem fent una piscina que realment evocarà d'alguna manera aquest riu Ebre que tenim aquí a Móra d'Ebre i que d'alguna manera, o que passa per Móra d'Ebre, no, lògicament, i que d'alguna manera és una cosa molt significativa, una cosa molt estimat aquí, no? Però, bueno, és un equipament, jo penso que mereix, en aquest sentit, doncs una inversió com cal. Renovem no només el que és la piscina, sinó tot l'equipament en si, amb unes finalitats, jo diria, que van un pelet més enllà del que és una piscina estrictament, no? Hi haurà coses especials, sobretot pels més petits de la casa, hi ha unes coses pensades que poden ser molt atractives.
Doncs quan ens pugui explicar més...
Ja... En breu, això ho tindrem en breu, que jo crec que podem fer la presentació del projecte i, per tant, doncs podreu veure inclús en imatges 3D com i de quina manera quedarà, no?
Doncs ja ho seguirem, estirem ben pendents d'aquest projecte relacionat amb el riu Ebre. Un altre projecte que es posava en marxa aquest any era l'aula universitària adscrita al centre de Tortosa, de la UNED. L'últim cop que passava pel fil directe, recordo que ens deia que s'havia ampliat aquest termini de matriculació, sobretot pel que fa al grau en Ciències Ambientals. S'ha apuntat algú finalment o costa posar-ho en marxa?
Bueno, aquestes coses no són fàcils d'engegar, no? No ens hem d'enganyar, i molt més en la premura que ho vam fer, no? Però en tot cas estem satisfets. Al final les xifres finals de matrícula són importants des del punt de vista del que et dia, de tal i com ha anat tot. Les últimes xifres que ens han reportat des de la UNED ens diuen que hi ha 11 matrícules en total.
Al grau?
No, entre grau i diferents accessos a la universitat. Jo crec que són 7 d'accessos a la universitat i 4 de grau de Ciències Ambientals, i per tant en aquest sentit també estem satisfets, la veritat, estem contents, perquè a més fins i tot no totes són de Móra d'Ebre, sinó que hi ha gent de Rodalia, hi ha gent de comarques.
Era l'objectiu també.
Per tant, en aquest sentit jo crec que satisfets, tot i que ho dic des del punt de vista que som conscients que estem parlant de xifres modestes, que estem parlant d'una situació doncs, que és molt embrionària, no? Però que en tot cas penso que va per la línia del que m'ha apuntat, no? Generar un equipament en aquest sentit educatiu que ens pugui d'alguna manera projectar a futur, sobretot el futur dels més joves i de la gent que té menys possibilitats, no? I en aquest sentit penso que ho hem encarat bé, i espero i desitjo que en properes edicions o en propers cursos doncs la matrícula vagi incrementant, no?
Parlem de cultura, d'escultura, més concretament d'art. A més, la última vegada que va vindre, concretament aquella mateixa tarda, recordo que en vam parlar de més al programa, s'inauguraven les dues exposicions que el Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona ha portat fins a Móra d'Ebre sobre l'artista Julio Antonio, l'escultor emblemàtic, sens dubte, i estan allí presents el president de la Diputació de Tarragona, el senyor Josep Poblet, sorprenia fent un anunci que deia que li acabava de vindre al cap la idea, no? I ens deia que encoratjava, no?, el consistori municipal a buscar un lloc per a ficar aquest museu permanent de Julio Antonio, i que la Diputació donaria aquest suport econòmic al darrere. Com va viure vostè aquest moment?
Pues, francament, amb una emoció, jo diria, tremenda, perquè, de veritat, t'ho dic absolutament de veritat, Adriana, hi ha hagut gent que m'ho ha dit, que no s'ho creu, però no en sabia res. Jo no en sabia absolutament res. Va ser una proposta que el president de la Diputació va fer en aquell moment i tal i com la va fer, vull dir. Per tant, en aquest sentit, sí que havíem parlat amb el president de possibilitats de tirar endavant projectes al voltant del que és l'escultor Julio Antonio i tota la seva obra, no? Però no del caire que ell que havia plantejat. Havíem estat parlant d'això. De fet, el president de la Diputació és una persona que té una estima especial per Julio Antonio, i de fet tot el que s'ha fet al Museu de Tarragona penso que d'alguna manera doncs ell és un impulsor directe, no? Però en tot cas em va sorprendre, igual que a vosaltres, però bueno, la veritat és que estem molt satisfets. La veritat és que la setmana passada, crec que va ser divendres passat, se va aprovar el pressupost a la Diputació, i efectivament el pressupost de la Diputació té una partida que contempla ja l'inici dels estudis necessaris per tirar endavant aquest projecte de, diem-li, cas a Museu de Julio Antonio a Móra d'Ebre. I bé, des del consistori el que estem és analitzant quines són les millors possibles solucions que podem aportar a la Generalitat. De moment, el que ens agradaria, el que estem treballant d'alguna manera, són dos o tres eixos bàsics, no? Primer, entenem que un equipament d'aquestes característiques està ubicat al casc antic, és necessari, és important que això estigui ubicat al casc antic. Segon element important, ens hauria de servir per recuperar alguna d'aquestes cases emblemàtiques que té Móra d'Ebre i que en aquests moments doncs, estan en situacions d'una certa degradació o d'un cert abandonament. l'Ajuntament, i per tant això ens hauria de permetre poder comprar una d'aquestes cases i transformar-la en aquest equipament. I finalment és un equipament que entenem que hem de fer el bé, i que com que l'hem de fer bé, com tot el que cal fer quan estàs al capdavant d'una administració, no ens hem de tenir excessiva pressa, és a dir, hem de fer-ho en seny, buscant sobretot l'assessorament dels que més n'entenen, perquè jo sempre insisteixo, ho vaig dir aquell dia també quan vam fer la presentació de, de les exposicions, a vegades se'ns obliga als polítics a haver d'entendre tot, i jo entenc que els polítics són persones normals com tothom i entenem del que entenem i no podem entendre tot, per tant el que hem de ser és capaços de rodejar-nos d'aquella gent que sí que és especialista en la matèria que toca i que ens d'alguna manera ens aconselli, perquè clar, això són els tres eixos que des de l'equip de govern nosaltres ens plantegem, però potser no anem bé, potser no estem encertats, no? I per tant això ho hem de posar en mans de gent que n'entengui i que ens assessori i pugueu obtenir finalment doncs això, no? El millor per Móra d'Ebre, que és el que el Móra d'Ebre es mereix, no?
Apuntàvem el 2019 el mateix president, la Rosa Ricomà, perquè el centenari de la mort, no sé si podria ser una mica difícil.
Jo crec que això ho tindrem abans, això s'ha de tenir abans, hem de fer un esforç.
Abans, inclús del 2019?
No podem esperar tant temps. Estem al 2015, pràcticament. 4 anys és una legislatura, vull dir, per tant, una legislatura dona perfectament per fer un projecte d'aquestes característiques, mentre el penses, l'estudies, l'elabores, el dissenyes i el financies i el materialitzes, home, 4 anys són temps més que suficient per a fer un projecte d'aquests. Per tant, jo entenc que ens hauríem de posar com a fita nosaltres, o qui sigui el que estigui al capdavant de l'Ajuntament, doncs fer això realitat el més aviat possible.
Anem acabant l'entrevista, parlem de preguntes típiques de finals d'any, no? Com aquesta, quina valoració fa com a alcalde en aquest cas, com al capdavant de l'equip de govern del Consistori Municipal de Móra d'Ebre, del que ha estat aquest any 2014?
Jo, a veure, és lògic, ha estat un any molt especial. Ha estat un any molt especial pel fet de que comencem a materialitzar quantitats industrials d'esforços que hem fet de tirar endavant moltes coses que no es veien i que no es podien palpar, perquè realment requerien molt d'esforços de treball, de buscar finançament, de fer realitat projectes, de fer realitat permisos, de fer realitat tota una sèrie de coses que ara es comencen a veure. Enllumenats, carrers, voreres, Lluís Vinyes, en fi, tot un seguit de coses que ara no sé si sóc capaç d'enumerar totes, però en tot cas s'han començat a materialitzar dins aquest 2014 i per tant, home, és el tercer any de legislatura i que ja estàs pràcticament a la recta final, en el final del quart any, i per tant, doncs, home, és l'any que d'alguna manera si tot ho has fet com tens que fer-ho dins el que seria la trajectòria d'una legislatura, és l'any bo. És el tercer, quan vas cap al tercer quart any és quan realment pots començar a materialitzar tot això, per tant, en aquest sentit la satisfacció és important perquè hem fet, insisteixo, la satisfacció és important perquè hem aconseguit fer allò que ens vam plantejar. No perquè haguem fet tot el que voldríem, perquè no hem pogut fer tot el que voldríem. La veritat és que el desig era major, no? Però també te'n dones compte quan governes de que no tot és possible, no? I de que no tot ho pots fer com tu vols, i que, per tant, hi ha coses que per fer-les requereix molt més de temps i requereix donar-li doncs, més toms i cuinar-les una miqueta més, i per tant doncs, això t'acaba fent tocar de peus a terra i havent d'admetre doncs, que, bueno, doncs, que no es pot aconseguir sempre tot plegat, no? Però en tot cas sí que estem satisfets del nivell de consecució que hem assolit dins el 2014 i en conjunt crec del que acabarem assolint en tota la legislatura.
Ràpidament, en un minut, què li demana el senyor Joan Pinyol com a alcalde de Móra d'Ebre el 2015?
Doncs sobretot salut, això és el principal, moltíssima salut a la població de Móra d'Ebre i feina, que ens fa molta falta.
I a la Carta dels Reis, vostè què hi posa aquest any? No pel poble, sinó per vostè ja per saber-ho, no? Ja que això...
Jo què hi poso per mi? Doncs jo hi poso molt poca cosa, la veritat. Soc persona que amb les quatre coses típiques d'allò, el típic, no? La corbata, la camisa, a més és una cosa que jo utilitzo sovint, la corbata i la camisa. Les sabates.
Ho tenim fàcil.
Les sabates, però hi ha una cosa que sí que reconec que sóc una mica capritxós i que m'agrada molt, que són els rellotges. Els rellotges m'agraden molt i per tant a casa ho saben i entre tots fem això, la Carta dels Reis, i diem que si pot ser un rellotge d'aquests que m'agraden de tant en tant, doncs encara que sigui un cop cada 3 o 4 anys, doncs em fa gràcia. Jo ho posaré a la carta, jo si arribarà o no ho sé.
Si s'ha portat bé li portaran, si no, no.
Efectivament.
Senyor Pinyol, moltíssimes gràcies i bones festes sobretot.
Gràcies igualment i em permets felicitar també doncs, les Nadals i les festes no només a tota la població de Móra d'Ebre, per suposat que és el que vull fer en primera instància, però també a la resta d'oients de Ràdio Móra d'Ebre, que sé que sobrepassen Móra d'Ebre de manera important i que arribem doncs, a les comarques veïnes. Moltíssimes felicitats i sobretot que les festes majors i l'any nou ens vagi molt bé a tots.
Gràcies per haver vingut. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser Catalunya.